La tarda a la teva ràdio local.
Les 4 i 6 minuts, és moment de fer una ullada a l'actualitat més local. La primera parada la fem avui a Badalona, on s'han produït dues detencions per presumpte adoctrinament i captació jihadista. Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Carvajal, explica'ns quina és l'última hora.
Bona tarda, Laura. Doncs els detinguts de 25 i 27 anys formarien part d'un grup vinculat a l'organització terrorista Daesh i estan acusats de realitzar activitats de captació, adoctrinament i finançament de jihadistes mitjançant activitats selectives relacionades amb el tràfic de drogues i robatoris. A través de les xarxes socials, a més de difondre material de propaganda d'Estat Islàmic, els arrestats mantenien contacte amb terroristes que actuaven en zones de conflicte. Agents de la Guàrdia Civil han efectuat aquest matí, fins fa una hora, registres als homicidis dels detinguts als carrers Urà i Calderón de la Barca, al barri de la Salut de Badalona, on es buscaven evidències de la seva intensa activitat a internet. A aquesta hora, els detinguts estan passant una revisió protocolària a l'Hospital Municipal de Badalona enmig d'un grup nombrós de guàrdies civils encaputxats dins l'hospital.
Gràcies, Carles, per aquesta última hora. Canviem de territori de qüestió. Marxem al Maresme per parlar de producte. Ràdio Arenys, Carrota Tanganelli, bona tarda, explica'ns.
Molt bona tarda, Laura. Doncs els dos Arenys es sumen per crear aquesta marca de producte de qualitat i de proximitat. La marca es basarà en una estratègia de col·laboració amb cooperatives, productors i comerços, entre altres agents, per tal de divulgar i promocionar els beneficis i els avantatges també del consum dels productes arenyencs. Tot i que es començarà pel sector agrari, aquesta campanya serà molt transversal i es tocaran altres sectors apostant per productors locals i per productes de qualitat. De fet, representants dels dos ajuntaments ja han parlat amb diferents sectors que estan molt interessats en aquesta iniciativa promoguda amb la col·laboració també de la Diputació de Barcelona. La presentació oficial serà el pròxim 21 de febrer a l'hotel Vila d'Arenys de Mar.
Gràcies, Gemma Roig. Marxem cap a Girona. Ara, per fer un apunt cultural, fem Girona. Sònia Tubert, bona tarda. Parlem de festivals.
Doncs sí, parlem del Black Music Festival, el festival de referència de la música d'arrels negres a Catalunya, que se celebra entre Girona, Salt i altres ciutats, i que avui ha presentat la programació de la seva 16a edició. Gloria Gaynor, Charlie Winston, Electro Deluxe, Alan Espencat són els caps de cartell d'aquest festival que es farà entre el 2 i el 19 de març. En aquesta edició s'ha programat de nou el Black Music Picnic al Parc del Migdia i els concerts s'escamparan per més barris de Girona, com ara la frontissa de Santa Eugènia o Sant Narcís. A més de Girona i Salt, també acolliran concerts a altres ciutats, destacant enguany com a novetat Reus.
Som i marxem ara cap a Sant Esteve, Ser Rovires, Ràdio Sant Esteve, Carles Miralpeix. Bona tarda, de què es parla avui?
Bona tarda, doncs avui es parla de que la regidoria de formació i ocupació de l'Ajuntament de Sant Esteve ofereix dos cursos subvencionats de 80 hores, cadascú adreçat al col·lectiu de persones aturades. El primer és de tècnica auxiliar logístic i el segon és disseny i posicionament de pàgines web. Els cursos tenen lloc al centre de formació Jaume Balmes i les places són limitades.
Aturem-nos per acabar aquesta roda d'actualitat al Vallès Oriental per parlar d'investigació. Ona Codinenca, Marta Puigdueta, bona tarda, de què parlem?
Bona tarda, Laura. Doncs a Sant Feliu ens estem preparant per la quarta jornada de recerca i investigació titulada Els nostres científics. Es farà aquest divendres al Centre Cívic. L'acte busca interessar els estudiants de secundària en les diverses disciplines científiques. Per això hi participen especialistes del poble. Faran una taula rodona en la que destaca la participació de Xavier Ávila, psicopedagog en societat digital. També hi seran Albert Petit, biòleg especialitzat en fauna salvatge, i Marta Serra, doctora arquitecta especialitzada en participació, espai públic i urbanisme ecològic.
La tarda, el país vist de ben a prop.
9, gairebé ja 11 minuts passen de les 4 de la tarda. Avui és dimarts 7 de febrer i el que volem fer per obrir el programa és parlar d'aigua. Sí, de l'aigua que bevem, d'aquest bé preuat i molt escàs que necessitem per viure, perquè nosaltres, els humans, som aigua en un tant per cent molt elevat. Només un 3% de l'aigua total que hi ha al món és potable. Aquest és el recurs més necessari i, de fet, és imprescindible. En som prou conscients d'això? D'on prové l'aigua que bevem? En fem un bon ús o podria millorar? De tot això en parlarem en els propers minuts. De fet, el que volem fer ara és estendre el mapa hídric de la tarda marxant cap a l'Empordà.
La tarda amb Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Saludem el nostre company Toni Guerrero. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui tenim alguns dubtes. Anem a veure si els podem resoldre.
Sí, sobretot...
O almenys plantejar-los.
Exacte, sobretot de l'aigua, perquè per nosaltres, per tots, és molt fàcil obrir l'aixeta de casa i que brolli l'aigua. Ens dutxem, la fem servir per cuinar, bevem, i en molts casos no sabem de quin lloc ve, d'on ens arriba aquesta aigua, donem per segur que és bona, que està depurada, que hi ha algú que fa els controls necessaris perquè l'aigua que bevem sigui potable, però sabem moltes coses de l'aigua de la nostra aixeta o simplement confiem en altres, perquè ho sàpiguen. Per aclarir alguns d'aquests dubtes, avui a la tarda tenim amb nosaltres, als estudis de Ràdio Vilafant, el director gerent de Fisersa, Lluís Martínez Abad. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Cas de Figueres i Vilafant són dos casos de l'aigua diferents, en el sentit de que l'aigua de Figueres prové del pantà de Boadella, l'aigua de Vilafant és de pous, que tenim a sota del municipi, no? Molts pobles tenen aquests casos, no? Hi ha altres pobles, també de la comarca, que venen de Pou, altres municipis que venen del pantà de Boadella, però l'aigua que arriba a les aixetes, moltes vegades la gent no sap d'on arriba, o no té la idea d'on arriba, no?
Sí, això és veritat. Ens hem acostumat, sobretot perquè les empreses que presten aquests serveis ho fan d'una manera responsable i amb coherència, i els ajuntaments és un servei que vigilen, ens hem acostumat a que l'aigua és bona. I el ciutadà, com que té aquesta tranquil·litat, de vegades pot perdre el saber exactament com li arriba fins a casa seva.
Per això els consumidors d'aigua de l'aixeta estan molt tranquils, no? I és una cosa que, per dir-ho així, a vegades obrim l'aixeta i no som conscients dels quilòmetres, potser a vegades, que per milers de canonades fa aquesta aigua fins que arriba a l'aixeta.
Sí, però poden estar tranquils, perquè el nivell de tractament i el control sanitari a què tenim sotmès l'aigua a Catalunya és excel·lent.
Es fan controls i es fan aquests controls, però per dir una cosa així, quants controls es poden fer i qui els fa aquests controls?
Els controls els fa l'empresa subministradora, amb independència de quin tipus d'empresa sigui, els controls es fa l'empresa subministradora. I dona comptes al DipSalut, a la Generalitat, de tot el que és l'analítica i els controls que es practiquen. Per exemple, aquí a casa nostra, tant a Figueres com a Vilafant, es fan controls en continu, amb aparells electrònics, que funcionen les 24 hores del dia, a la sortida de dipòsit, és a dir, a l'entrada de l'aigua al subministrament de la xarxa. I després, a més, es fan tota una sèrie d'analítiques que es fan entre... concretament a Vilafant, es fa en 17 punts diferents, dues vegades a la setmana, al llarg de tot l'any, i aquestes analítiques es fan directament al laboratori per acabar d'acabar d'afinar i de controlar tots els paràmetres que pot arribar a gestionar un laboratori de control d'aigua. De fet, els tipus d'anàlisi són tres tipus, és molt complet. Hi ha l'anàlisi organolèptica, que se'n diu, aquest palabro, el que vol dir el gust, el color i la terbolesa, també. Hi ha l'anàlisi fisicoquímica, el pH, conductivitat, alumini, nitrats, etc. Serien els que estem més acostumats a seguir. I l'anàlisi microbiològica, que bàsicament doncs, són totes les possibles bactèries que hi podria haver a l'aigua.
L'aigua que beguem a vegades té més gust de clor, a vegades menys. A vegades sents la gent, és que l'aigua té molt de clor, no? O a vegades té poc clor. Això una miqueta suposo que serà algun tipus de màquina que injecta o no, mesurada per l'home, no? Per algú que ho controla. Però no sabem si es posen més coses. A part del clor, a vegades deia, no, l'aigua ha de tenir fluor. Després va haver-hi una temporada que deia, no, millor no li posem fluor, no? No sé com està això.
Sí, el clor... hi ha qui assegura i amb raó que és el producte que més vides ha salvat a la història de la humanitat, sobretot per aquesta funció que li atribuïm i per la qual el fem servir la de netejar bacteriològicament l'aigua. El que passa que els que gestionem l'aigua intentem posar el mínim de clor possible. És a dir, en els tractaments de depuració, a les estacions de tractament, quan posem l'aigua a la xarxa, seríem capaços d'entregar l'aigua absolutament neta i sense cap tipus de risc biològic, però després aquesta aigua ha d'estar a les canonades i ha de passar hores, dies o setmanes, depenent de quin sigui el consum que hi pugui haver a la xarxa de distribució. Per això li hem de tornar a afegir clor. Per què? Perquè el clor es manté amb l'aigua i assegura que al llarg de tot el temps que pugui estar dintre de la xarxa, dintre de les canonades, no pugui tenir cap tipus d'infecció, de contaminació.
I flúor o alguna altra cosa? No s'hi posa res d'això?
No, o... no, no. En les plantes de tractament sí que s'afegeixen algun altre tipus de reactiu per fer el tractament. Per exemple, en les aigües que venen d'embassaments, de pantà, doncs s'han d'afegir floculants, que és per fer caure, precipitar totes les substàncies que pugui haver en suspensió en l'aigua, i poca cosa més. Per exemple, la de Figueres, en comptes d'afegir clor a l'inici del tractament, afegim ozó. L'ozó, com que és un gas i és molt volàtil, doncs desapareix amb molta rapidesa de l'aigua, fa la seva funció bacteriològica, de bactericida, però després desapareix de l'aigua, s'afegeix el floculant i després es filtra. Es filtra amb filtres de carbó i després encara, abans de posar l'aigua a la xarxa, encara fem tractament amb ultraviolats, amb rajos ultravioleta, per tornar a desinfectar, tot això per posar el mínim de clor possible. Però, en el moment de fer-la entrar a la xarxa de distribució, li hem d'afegir clor. I les aigües subterrànies, les aigües que provenen de pou, doncs l'únic tractament que acostumen a tenir és el del clor, perquè ja és una aigua que ve sense risc bacteriològic i se li afegeix el clor per garantir aquesta seguretat al llarg del temps que estigui a la xarxa.
El que porta de cap a les empreses subministradores són els quilòmetres i quilòmetres de xarxa de canonades, a vegades obsoletes, antigues, que perden aigua per tot arreu, per exemple?
Sí, això sí que és un dels cavalls de batalla de les empreses subministradores d'aigua. Per què? Perquè les xarxes de distribució falleixen, perquè a més les xarxes de distribució que tenim a la majoria de poblacions, doncs n'hi ha algunes que tenen ja una certa edat, diguem-ne que no són jovenetes, i aquest manteniment és el que obliga que molt sovint veiem les valles de les empreses subministradores d'aigua al carrer perquè estem reparant alguna
cosa. Allò que fa tanta ràbia, no es pot passar amb el cotxe, carrer tallat...
Sí, perquè s'ha d'anar rejuvenint, s'ha d'anar rejuvenint.
Senyor Martínez Abad, molt bona tarda. Ho ha explicat vostè de forma tan gràfica que ho hem entès molt bé. Quedi's amb nosaltres perquè aquesta tarda tenim alguns dubtes, com plantejava molt bé el Toni, i volem establir una taula radiofònica, una taula de debat per veure i per conèixer moltes coses que potser no coneixem d'aquesta aigua que ja tenim i és una sort només obrir l'aixeta. Marxem a un altre punt de la vostra comarca. Marxem cap a l'Escala.
La tarda amb Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Saludem a l'Abel Font. Abel, molt bona tarda.
Bona tarda, Laura.
Explica'ns quina és la situació aquí a casa vostra.
Mira, a l'Escala, l'aigua d'aixeta, de fet, s'extreu dels subsols a través de pous municipals. Els mesos d'estiu, però, quan la població i també el consum d'aigua, esclar, es multiplica, es pot arribar a multiplicar per 7 o per 8, sovintegen els problemes. Què passa aquests mesos d'estiu? Doncs que sovint l'aigua surt tèrbola. Es diu a causa d'una concentració de ferro i manganès. Les autoritats asseguren que això no provoca cap problema per a la salut, però com a mínim sí que l'aspecte de l'aigua no és massa agradable. Aquest problema no és únic de l'Escala, també sovinteja en poblacions veïnes com Torroella de Montgrí o la Bisbal d'Empordà. Val a dir que els tres ajuntaments han fet front comú per demanar al Consorci de la Costa Brava, un organisme que gestiona l'abastament d'aigua a uns 27 municipis del litoral gironí, doncs reivindiquen la construcció d'una canonada que els connecti al pantà del Pasteral. I volem resseguir aquesta situació i aquesta negociació i en parlarem amb l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga. Bona tarda, alcalde.
Molt bona tarda.
Com està la situació que apuntava aquesta reivindicació d'aquests municipis per poder connectar amb aigua del pantà del Pasteral?
Doncs tenim una situació que avaluem de forma doncs, molt de detall des de fa molt de temps i que, fruit d'aquesta anàlisi, doncs, ens ha semblat que la millor opció era posar-nos en mans del Consorci i també de l'ACA i fer, doncs, posar de manifest el nostre problema i fer-ho doncs, de forma coordinada amb el territori. Parlaves tu de Torroella, de la Bisbal, doncs, certament doncs, tenim problemàtiques similars de quantitat i de qualitat d'aigua i, per tant, el Consorci, que és el que gestiona el cicle d'aigua, el cicle integral de l'aigua en 27 municipis del nostre litoral, conjuntament amb la Diputació i l'ACA, també com a ENS, com a administració pública, que té una visió de conjunt de tot el país i que també doncs, se preocupa de la gestió integral d'aquest cicle de l'aigua, doncs, entre tots tres, territori, ACA i Consorci de la Costa Brava, doncs, hem de trobar una solució i estem en aquesta línia.
La setmana passada va haver-hi una reunió extraordinària del Consorci. Què s'hi va posar de manifest en aquesta reunió?
Doncs el que comentem, i és que els municipis com l'Escala, com Torroella, en menor mesura com la Bisbal, que tenen una situació diferent, però aquests municipis que tenim doncs, un pes molt important de l'activitat turística els mesos d'estiu, doncs tenim una demanda molt important i aquests aqüífers del Baix Ter pateixen, tenen en qualitat, tenen mancances, el ferro i manganès, en concentracions molt petites, que no representen cap mena de problema per la salut, per l'aigua potable, però qui són i que tenen aquesta, doncs, ofereixen aquest color tèrbol en moments punta, en moments que hi ha un tall de subministre o moments en què hi ha una demanda sobtada, doncs sobre la xeta i pot sortir un raig durant un temps d'aquesta aigua bruta. Tenim aquest problema i tenim un problema, jo crec que de futur, que és de la salinització, el perill de salinització d'aquests aqüífers. Per tant, val la pena tractar-los bé, no abusar d'aquest recurs hídric que tenim al subsol, intentar portar l'aigua en alta des del pastoral, a partir de l'estació de la depuració que es fa amb un fullar i que entenc que hauria de poder arribar fins a Torroella, fins a la Bisbal i fins a l'Escala.
Si no s'aconseguís aquesta connexió amb el pastoral, en temps d'extracció màxima d'aigua, mesos d'estiu, per quants dies de subministre hi ha assegurat?
No tenim problema perquè els pous funcionen i, per tant, no és un tema, a dia d'avui no és un tema de quantitat, tot i que ho pot ser, perquè en un període sever de sequera doncs, ens podríem trobar amb aquest problema, que és que els aqüífers doncs, baixessin molt i poguessin patir algun tipus de problema, com de fet doncs, ha passat en alguna ocasió. Nosaltres, en el nostre cas, ara és una qüestió més de qualitat i pensant en que, com s'ha dit doncs, a la introducció, que és un bé preuat, un bé finit, doncs, com més aigua, doncs, val la pena tenir una visió de conjunt i no, doncs, aprofit no estressar tant aquests aqüífers que jo crec que els hem de deixar descansar i hem de portar aigua que tenim en quantitat més que suficient i amb una infraestructura molt potent que arriba fins a Montfullà, des del pastoral, i hi ha una depuració important doncs, a Montfullà, una etap, i es redistribueix, doncs, sobretot ara per la Costa Brava centre i sud, doncs, ha de poder arribar a Costa Brava nord. La zona de l'Escala està a la Costa Brava nord, ubicat en aquest espai, i més enllà de l'Escala, qüestió d'Empúries, Roses, doncs ja tenen una altra solució, que és que tenen una estació depuradora a qüestió d'Empúries i, per tant, tenen una situació diferent. Nosaltres tenim una situació singular, molt vinculada al turisme, aquesta extracció massiva al mesos d'estiu, de qualitat, sobretot, i, per tant, hem de trobar una solució.
Ja ha començat a posar data, no?, el Consorci, vull dir, satisfet de com va anar la reunió de la setmana passada i la resposta d'aquest organisme?
Doncs la veritat és que molt. Vam quedar contents els tres ajuntaments que vam mantenir la reunió amb el Consorci, amb l'ACA, i sembla que hi ha una predisposició absoluta d'entrada a entendre el problema, que coneixen perfectament, i posar sobre la taula una solució que passa per fer un projecte i sembla que de forma ineludible fer arribar una canonada des de Montfullà, aigua del pastoral, fins als nostres municipis.
Uh-huh. A banda de totes aquestes polítiques d'assegurar el subministrament d'aigua, entenc que també és una prioritat sempre la conscienciació. Vull dir, gastem massa aigua? Què fa l'Ajuntament de l'Escala? O haurien de fer els ajuntaments per conscienciar una mica tots plegats que és un bé finit, que no és infinita l'aigua que surt per l'aixeta?
Doncs segur que no es fan els esforços que s'haurien de fer, però en qualsevol cas jo crec que la gent pren consciència els darrers anys de que l'aigua, doncs, òbviament, doncs, és un recurs que es pot esgotar i, per tant, que s'ha de tractar, s'ha de cuidar molt bé com es fa el consum, s'ha d'intentar doncs, conscienciar d'aquest consum responsable que és molt important mantenir-lo. I, per tant, doncs, en aquesta línia jo crec que doncs, des de la Generalitat, des de l'ACA, des del Consorci, s'han tirat endavant polítiques en aquest sentit. I des dels ajuntaments jo entenc que també a l'Escala, doncs, ara fa uns anys també vam viure un període de sequera, tot el país, però tot el litoral vam patir molt. i es va parlar fins i tot de restriccions, vam restringir l'ús d'aigua potable per rec de jardins. Per tant, la gent jo crec que és conscient, el preu de l'aigua també és un element dissuasori, i per tant jo crec que cal anar insistint, perquè òbviament és un tema a tenir molt en compte.
Alcalde, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Li demano també que, com el convidat que tenim als estudis de Ràdio Vilafant, ens acompanyi, perquè hem de fer una petita pausa. S'han apuntat coses molt interessants. M'ha agradat això, alcalde, que ha dit vostè, d'estressar poc els aqüífers, perquè en realitat és així com mantindrem millor aquesta font, no? La font, que és imprescindible i que és un bé preuat, com dèiem, i que és escàs, que en definitiva va cap a la conscienciació de l'ús que fem els ciutadans i les ciutadanes. Volem seguir apuntant tot això i moltes qüestions més. Afegirem una veu, anirem al Maresme a buscar-la i entre tots obrirem una mica el debat. No marxin, fem una pausa de 3 minuts i tornem ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
Cada vegada que tanco els ulls, recordo.
Per a la Fara, són només records. Per a milers de persones, el seu dia a dia. Obre els ulls. Truca al 902 22 22 92. Col·labora amb la Creu Roja.
Esports en xarxa. Futbol, bàsquet, hoquei, waterpolo, handbol, voleibol, futbol sala. Tot el que t'interessa t'ho expliquem de dilluns a divendres a partir de la 1 del migdia a la teva ràdio local. I estàs convocat.
Continguts en xarxa.
L'hortalissa del dia. Joan Bosch, cor verd.
El bròquil o les coliflors són un dels aliments més controvertits que hi ha, però a mi és dels que més m'agraden. Són típics de l'hivern, encara que en tenim tot l'any. És un aliment de la família de les cols, que quasi no té calories, però sí vitamines i minerals. I pels nutrients que té, ara també es considera un superaliment. De fet, un dia haurem de parlar seriosament dels superaliments. Cada setmana hauríem de consumir de bròquil un parell de cops. Com? Molt fàcil. O crus, talladets petits, amb una amanida variada, on hi posarem magranes, enciam, rúcules, o finament picats, com si fos un cuscús vegetal, amb tomàquet, cogombra i pastanaga, trossets molt petits, tot barrejat i presentat en forma de timbal, amb una vinagreta, sempre d'oli verge i vinagre de poma. O tallats a trossos més grossos, barrejats amb pebrots o albergínia i posats a la paella tipus wok per menjar-los amb macarrons o espaguetis, o amb tempura fet amb farina de blat o de cigró, amb bitxí i cervesa, i aleshores tot saltejat, és molt fàcil. El bròquil és una verdura que es conrea per tot Catalunya. N'hi ha de diversos tipus i, una cosa, se m'oblidava dir-vos quines propietats té. Doncs, tanta vitamina C com les taronges. Ajuda a absorbir el ferro que aporten els altres aliments. Tenen vitamines dels grups A i B, potassi, més calci que la llet de vaca, magnesi, sofre, ferro, i fomenten l'activitat muscular. O sigui que, si feu running, cada dia bròquil. Per tant, ja ho sabeu, poseu cada dia una mica de bròquil a la vostra vida.
La xarxa de comunicació local.
Són 4:45. Endavant, tarda de dimarts, tenim oberta la tertúlia des de diferents punts del país. Avui parlem d'aigua, d'aquest bé preuat i escàs que necessitem per viure. I ara el que volem fer és moure'ns. Ens hem situat a la zona de l'Alt Empordà, som a l'Escala i també a Vilafant. I ara el que volem fer és visitar la capital del Maresme. Anem cap a Mataró. Música.
La tarda amb Mataró Ràdio, 89.3 FM.
Sergi Ruiz, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Laura.
Avui parlem d'Aigües de Mataró, oi?
Doncs sí, es tracta en aquest cas d'una empresa pública que és una referència pel que fa al tractament de l'aigua i per parlar-ne doncs, tenim aquí amb nosaltres a Manel Mas, que és el president d'Aigües de Mataró. Primer de tot, bona tarda i benvingut.
Gràcies, bona tarda.
Ara estàvem parlant un moment fora micros que les situacions de Mataró comparades amb Vilafant i l'Escala són totalment oposades.
Diferents. Una, evidentment, Vilafant és un poble més petit, obviamente molt més petit. L'Escala és un poble amb problemes turístics, amb problemes estacionals. Nosaltres som una capital, una ciutat antiga, de l'àrea de Barcelona, era industrial i, per tant, el tema de l'aigua tenia molta importància en el seu moment per les indústries del ram de l'aigua. I, clar, la problemàtica és absolutament diferent, no?
No sé quina seria la problemàtica aquí a Mataró, si
no,
potser...
En aquests moments tenim la gran avantatge que va haver-hi un alcalde als anys 60 que va apostar per superar les portades d'aigua tradicionals que havia tingut la ciutat i apostar per la gran obra que es va fer en aquell moment de portar les aigües del Ter a Barcelona. I, per tant, nosaltres estem enxufats en l'aigua del Ter, el 80% de la nostra aigua ve del Ter, el 20% ve de les fonts pròpies, que són els vells trasbassaments que havia fet la ciutat des del segle XVI, des de les rieres del voltant, que havia anat fent pous i mines per les rieres del voltant, la riera primer en el segle XVI i XVII de la riera de Valldeix, en els XVIII-XIX, bàsicament el XIX de la riera d'Argentona, però això donava pel que donava, i quan la ciutat passa en els anys 60 i 70 de 30.000 habitants a 100.000 habitants, és evident que el servei no podia ser. Jo entenc molt bé l'alcalde de l'Escala i la seva problemàtica, que penso prou complicada deu ser, especialment pel fet estacional, però en canvi Mataró els 100.000 habitants, bueno, i ara hi ha 125.000 habitants, i són tot l'any, no? I per tant, per donar-los calia unes fonts de subministre molt segures, molt certes, i en aquest cas, des dels anys 60, 64, 65, estem enxufats a l'aigua del Ter, i això ens dona el 80% de l'entrada d'aigua de la població.
I per abastir d'aigua aquestes 125.000 persones, que són moltes, m'imagino que la infraestructura també deu ser complexa.
Sí, és complicada. Hi ha 7 o 8 o més dipòsits repartits per la ciutat a diferents nivells de cota, perquè des d'aquestes cotes diferents es van abastint els diversos estrats de població, no? Precisament estem pensant, ja estem començant a treballar, amb un dipòsit nou de 7.000 metres cúbics situat a la part alta del barri de Cerdanyola per assegurar precisament tota la part sud-oest de la ciutat la seva atenció, no? Es tracta de que ja ara ja va, però que de cara al futur, em sembla que era el responsable d'Aigües de Vilafant que deia que cal invertir continuadament, i això és el que és la clau d'una empresa d'aigua. Pensar que les tuberies cal reposar-les contínuament, cal fer nous dipòsits, cal pensar els creixements urbans, i tot això doncs, vol dir que l'empresa està abocada a cara endavant, contínuament, no? Escolta, pensem en el futur, com serà el futur, necessitem un altre dipòsit. Bé, un dipòsit no és una cosa que s'obri d'avui per demà i diguis plam, i ja surt el dipòsit, sinó que poden ser 2-3 anys de feina des de que es pren la decisió fins que s'inaugura, no? I, per tant, estem aquí.
Anava a dir, mirant una mica també al futur, també suposo que és una mica, en aquest cas, dels objectius que té el laboratori de Mataró, que ja fa 100 anys, d'Aigües de Mataró, que ja fa 100 anys, una mica, quina és la seva funció?
El laboratori d'Aigües de Mataró, bàsicament, té la funció, la principal, és assegurar la qualitat de l'aigua, però després, per compte de l'Ajuntament, fa tota una sèrie d'analítiques, des d'aliments fins a altres coses, de sorres, etc. És a dir, que fa moltes coses, però la seva principal missió és assegurar la qualitat de l'aigua, que és un tema que podem assegurar, i a vegades fins i tot treballem per altres companyies o per altres veïns en el laboratori, portant els i els anàlisis aquests concrets. Però això és una de les coses que portem a satisfacció, perquè els ciutadans, almenys els hi podem garantir que l'aigua, com sobre la xeta, és una aigua de qualitat i en molt bones condicions.
Senyor Manel Mas,
sí.
Bona tarda.
Bona tarda.
Vostè mateix ha servit el debat, tot just quan començava a fer la seva intervenció, contrastava aquesta situació, la de Mataró, amb la de la resta de territoris que tenim avui presents, que són l'Escala i Vilafant. El contrast, concretament, és la situació, no?
La situació i la mida, i les característiques de la població. Nosaltres estem en l'àrea de Barcelona i vam tenir l'oportunitat en els anys 60 del segle passat d'estar connectats amb tot el que es feia a l'àrea de Barcelona. Pensin que en aquests moments l'aigua del Ter ja no és aigua del Ter, sinó és aigua del Ter Llobregat, és a dir, que ja està tota la xarxa empalmada perquè pot rebre des del Llobregat cap al Ter i des del Ter cap al Llobregat, i nosaltres estem aquí al mig. Després, a més, també tenim tota la xarxa connectada amb la depuradora de Tordera, que és la nostra roca a la faixa, per si mai hi ha problemes de sequera i el pantà, doncs, de Sau o Susqueda està molt baix i no dona aigua, i, per tant, hi ha aquesta altra roca a la faixa. Tot això està molt connectat. Per tant, és una altra dimensió del problema. Després...
Per tant, vostès ho tenen una mica més fàcil, dient-ho així de forma molt simplista, eh? Ho tenen més complicat a la zona de l'Empordà, eh?
Evidentment. Bé, jo m'ha agradat molt sentir l'alcalde de l'Escala. Els tres últims estius hi he passat vacances a l'Escala, precisament.
Alcalde, miri, aquí té un fan absolut de l'Escala.
Sí,
més,
sí. I bé, el fet és de que el funcionament, quan veig la població el mes d'agost a l'Escala, penso, carai, quina feina deu tenir l'Ajuntament, perquè, esclar, en els ajuntaments que tenim la població més, diguem, més tranquil·la, més
estable, no?
Estable, exacte, aquesta és la paraula, doncs aquest problema no el tenim, no? I el que sí que cal dir que, històricament també, Mataró havia tingut tenia moltes empreses del ram de l'aigua, del ram dels tins, que consumien molta aigua, i això ha pràcticament desaparegut de la ciutat, ja no n'hi ha. Això ha permès que reconduir el consum industrial cap al consum domèstic, i des de fa uns quants anys el consum total està molt estabilitzat, també perquè la població, després dels creixements de començaments d'aquest segle, s'ha estabilitzat entorn als 125.000 habitants, i entre l'estabilització de la població i el fet de que hagin desaparegut les indústries que consumien aigua, i el fet també d'això que es parlava en el debat, de la conscienciació de la població, estem bé, estem amb tranquil·litat, la gent està consumint uns 100 litros dia persona, i per tant allò és un consum molt constrenyit, és a dir, és els consums que recomanen per controlar el tema, no? I per tant, ho tenim bé.
Alcalde i senyor Martínez Abad, no sé si volen fer alguna afegit a tot això que s'apuntava des de Mataró, i ho feia molt bé el senyor Manel Mas.
Jo voldria...
Només comentar el que explicava el senyor Mas, no? Cada diferent subministrament té les seves característiques especials, i al final, en termes de garantia, cap allà on tots hi estem anant, perquè les administracions han pres la consciència necessària, és amb aquesta interoperabilitat, amb aquestes interconnexions de xarxes, perquè els pous poden arribar a tenir en algun moment algun tipus d'incidència, i els subministraments dels embassaments, doncs, te poden donar aquesta regularitat que al final necessita. Com és, per exemple, el cas de Vilafant, perquè Vilafant té el subministrament d'aigua dels pous que té el terme municipal, però té una interconnexió amb la xarxa de Figueres, de la manera que també té accés, té via directa al subministrament d'aigua des del pantà. I aquests termes de garantia, doncs, és cap allà on està anant el territori, perquè el que vol és seguretat en el dia a dia. No sé com...
Clar, està tranquil,
com els convidats, sí.
Està tranquil. Senyor Martínez Abad, digui, endavant, que també volia parlar vostè. I apuntàvem directament a Vilafant i també a Figueres, ho feia l'alcalde.
Sí, és el que havia dit, eh?
Sí. I el senyor Martínez Abad no l'ha escoltat?
No, sóc jo.
Ai,
Com que
no ens veiem les cares... Alcalde, doncs,
sí,
llavors té la paraula vostè.
Una confusió. Jo entenc que estic absolutament d'acord amb tot el que s'ha dit, Jo crec que una millora de les infraestructures és imprescindible per l'Escala i pel territori, de la xarxa d'abastament i de les xarxes també urbanes, perquè certament el rendiment que tenen les xarxes urbanes, doncs, segurament és molt millorable, i per tant calen moltes inversions aquí. S'ha parlat de consum responsable, i jo posaria sobre la taula un tercer element, que és la reutilització a través d'una xarxa de terciari. Jo crec que el futur també passa per reutilitzar les aigües que ja han estat utilitzades, que s'han depurat i que s'hi aboquen, es perden, i que val la pena, doncs, invertir en xarxes que retornin aquesta aigua ja depurada una altra vegada a tota la xarxa d'abastament d'aigua potable. Jo entenc que això també, doncs, hi ha ajuntaments que ja han fet experiències i alguns que ho tenen, doncs, ben treballat, però en qualsevol cas la majoria no, i per tant segurament és un element també a tenir molt en compte.
disculpin la confusió, eh? És que trobo que tenen unes veus molt semblants i com que no ens veiem les cares en aquest debat radiofònic, ja em disculparan, eh? Anem al tema de la conscienciació, perquè ho apuntava també el senyor Manel Mas, és important. Avui estem coneixent moltes qüestions i el senyor Martínez Abad ens explicava al principi d'aquest tema tots els estudis, tots els anàlisis que passa l'aigua abans d'obrir l'aixeta. Segurament no coneixem prou tota aquesta matèria. Potser si la coneguéssim una mica millor ens faríem més conscients o no està aquí la qüestió? Què en pensen?
Bé, de fet, des de Fisersa, l'empresa subministradora que gestionem ara la xarxa de Vilafant, nosaltres fa més de 20 anys que duem a terme la conscienciació. Podem dir que ja tenim nens en edat escolar que els seus pares havien passat pel programa escolar. I, evidentment, hi ha un abans i un després. El fet de conèixer quin és el funcionament de tot el que hi ha darrere li dona al ciutadà aquesta garantia i aquest coneixement i aquesta valoració de què són els serveis que l'administració o els diferents subministradors li estan proporcionant.
Com ho veuen, senyor Mas? Com ho veu vostè?
Bé, aquest és un tema de llarg abast, però que alguns ja fa molt de temps que hi vam treballar. És a dir, en el cas concret de Mataró, jo recordo els problemes dels anys 90 i els problemes dels anys 2000, al començament, en què es va parlar i es van fer moltes campanyes de conscienciació perquè la gent pensés que no disposava allò sempre d'aigua, sinó que si els pantans, jo recordo perquè estaven al Consell d'Administració d'Aigües del Ter Llobregat, que ens van convocar un bon dia en què ens van dir, escolti'm, el pantà està al 20% de la seva capacitat. Ja poden suposar-se vostès, és a dir, els nostres oients, que quan un pantà està al 20%, el que hi ha a baix ja és de nap, no és aigua, eh? És allò, una barreja bastant complicada de filtrar, depurar i utilitzar. Bé, i ens van demanar que prenguéssim un acord per invertir en depuració per poder continuar servint. Al cap d'uns bons dies ens van tornar a reunir i ens van dir, escolti'm, no ha calgut perquè ha plogut, el pantà s'ha omplert i això ha funcionat. I jo vaig fer constar en acte, no sé si ho van prendre en sèrio o no, que donéssim gràcies a Déu, perquè, evidentment, no havia sigut la gestió dels de la companyia ATL els que havien millorat l'aigua, sinó que havia sigut el cel que havia plogut i que havia omplert el pantà. Per tant, això explicat a la població directament, sí, els dius, escolti'm, no, que no n'hi ha sempre, eh? I, evidentment, cada vegada que surt l'home del temps, en el cas concret de Mataró, i diu, ha plogut a Vallter, escolti'm, jo molt content. Ha nevat, hi ha un gruix de neu important a Camprodon, i molt content, perquè, esclar, és l'assegurar l'abastament. I aquest tema explicat porta allà la xifra que els deia abans dels 100 litres per persona dia a Mataró, que és una xifra que indica que el funcionament a ciutadà respecte al consum de l'aigua és molt correcte.
Molt correcte. Què diu l'alcalde de l'Escala?
Doncs sí, en la mateixa línia. Jo crec que l'Escala també... Jo crec que, en definitiva, tot el territori és conscient de que l'aigua és un bé, això com dèiem, escàs, i per tant que se n'ha de fer un bon ús. I jo crec que polítiques en aquesta línia, segurament doncs, una major insistència en les escoles, ja des de ben petits, i també sense deixar de banda els adults, i donar informació doncs, tota la que calgui perquè la gent sigui conscient de quin és el cicle de l'aigua, d'on surt aquesta aigua que quan obrim l'aixeta doncs, va rajant i que sembla que no s'acabarà mai, doncs, jo crec que tots els esforços que fem seran pocs. I jo entenc que és una suma de moltes petites accions les que faran que tinguem un consum responsable.
No som futuròlegs, això ho tenim clar, eh? Ningú pot llegir el futur, però com ho veuen vostès? D'aquí a 20 anys, senyor Manel Mas, me'n vaig a vostè directament, què pot passar? Quin és el futur d'aquest bé preuat que hem estat dient durant tota la tertúlia, doncs que és preuat, que és imprescindible,
sí, però no és
finit?
Però sí, però no és infinit.
No és infinit,
però
això mateix.
Però tampoc és finit, perquè això és un cicle que plou, s'omplen els pantans. Jo crec que les poblacions que encara no tenen resolt, que encara s'estan abastint en pous propis, amb el temps aniran a xarxes complexes, com s'explicava, em sembla, des de l'empresa de Vilafant, que connectaran el territori. És evident que aquesta acció que explicava l'alcalde de l'Escala amb el Consorci de la Costa Brava, doncs si la Costa Brava té resolt el problema més o menys per la zona mitja i sud, tindrà que resoldre el problema de la zona nord, especialment una zona turística. Per tant, jo crec que de problema de l'aigua, allò de dir que no n'hi haurà, especialment pensem que el nostre territori no continuarà creixent en població gaire en els propers 20 anys, jo no el viro que hi hagi el doble de la població que hi ha ara, per exemple, no? I per tant, jo crec que el problema de l'aigua està bastant ben controlat per les autoritats que hi estan al sobre, i a través d'anar modernitzant aquests processos de connexió, no crec que hi hagi problemes per explicar-ho a la gent. Tot això està molt controlat, els laboratoris, en el cas nostre, però també hi ha molts altres laboratoris i molts controls que es fan sobre l'aigua, garanteixen a la població que d'aquí, jo crec, 20 anys no hi hagi problema enlloc.
Uh-huh. Lluís Martínez Abad, comparteix l'opinió del senyor Manel Mas?
Sí, estic totalment d'acord. Sí. I de fet, el que crec jo és que d'aquí a 20 anys el que haurem vist és com ha millorat, permeteu-me que ho digui, però uh-huh. Penso que d'aquí a 20 anys ho veurem així, cap a més excel·lència encara amb la gestió d'aquest bé que, com dèiem, no és infinit, però al final l'important és no fer-lo malbé, perquè l'aigua a la qual li donem un bon ús i que tornem a reaprofitar no desapareix, és un cicle continu, de manera que coincideixo plenament amb el que ens deia el senyor Mas.
Alcalde, no sé si vol afegir alguna cosa. Aquesta pot ser una de les grans conclusions, no? Fer-ne un bon ús de l'aigua per aconseguir que aquest cicle doncs, ens garanteixi aquest consum, no?
Sí, jo vull pensar que els propers anys, a 20 anys vista, doncs, no tindrem cap mena de problema i que, com s'ha dit, doncs, serà una millor gestió de l'aigua, permetrà que no patim en excés. No m'atreveixo a dir més enllà doncs, què pot passar, perquè és veritat que quan es parla de canvi climàtic i de sequeres, possibles sequeres, doncs la veritat fa una mica de por, però vaja, no seré jo el que posi el crit al cel avui si els meus companys ho veuen de forma tan positiva d'aquí dels propers 20 anys.
No, però el que sí que és cert és que el temps no el podem controlar, això és cert i és així. El que sí que podem és contribuir a que els mals efectes del canvi climàtic doncs no ens acabin perjudicant a tots i totes, no? Que en definitiva és aquesta, no? La conclusió, no? Oi?
Sí, sí, nosaltres, des de Mataró, cap mena de cosa a dir. Al contrari, que és pensar que això és un bé que ens proporciona la naturalesa, que l'hem de tornar a la naturalesa. L'alcalde de l'Escala parlava de reutilització, però també, si es depura convenientment i s'envia al mar, evidentment, l'aigua dels núvols surt de l'impuesto, no surt del planeta Mart, no? Si no surt de l'evaporació de l'aigua del mar i dels rius. I, per tant, si la tornem bé en el sistema, això, en el medi ambient, això pot funcionar perfectament.
Doncs, senyors, un plaer. Lluís Martínez Abad, director gerent de Ficersa, Víctor Puga, alcalde de l'Escala, i Manel Mas, president d'Aigües de Mataró. Moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia hídrica que hem fet aquesta tarda de dimarts. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies, bona tarda. Bona tarda.
Gràcies, molt bona tarda. I companys, a vosaltres també moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Adéu-siau.
La tarda amb Laura Alcalde.
I de camí a les 5 de la tarda volem continuar parlant de l'aigua i de les seves propietats. En concret, volem fer referència a aquella aigua que cura, l'aigua que té la capacitat de tractar i millorar algunes patologies. Estem parlant, en concret, de l'aigua termal. I per aquest motiu tenim al telèfon Raquel Soler, és especialista en hidrologia mèdica, és experta en aigües mineromedicinals, ara ens ho explicarà, del balneari de Caldes dels balnearis, de fet, de Caldes de Boí. Doctora, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, Caldes de Montbui. Caldes de Boí és un altre balneari que està al Pirineu i no és el nostre. Nosaltres estem aquí.
Caldes de Montbui, diguem-ho bé. Escolti'm, doctora, expliqui'ns, parli'ns d'aigües. Ara deia jo experta en aigües mineromedicinals.
Exacte. Un balneari...
Què vol dir això?
Perquè una institució es pugui dir que és un balneari, el primer ha d'haver aigües mineromedicinals. O sigui, ara hi ha molts llocs que es diuen balnearis i que són spas, o sigui, on es fa una rehabilitació amb aigua potable ordinària, però per dir pròpiament balneari hi ha d'haver un brollador d'aigües mineromedicinals, que són aigües que estan declarades d'utilitat terapèutica comprovada i així declarades per l'administració pública. Han de tenir una constant en la seva composició, en quantitat de minerals en dissolució i tenir aquests minerals, tenir una eficàcia curativa comprovada. Si no, no podem parlar de balnearis, hablarem d'altres coses, però no de balnearis. Ha d'haver-hi aigües mineromedicinals.
D'acord, ara sí que ho hem entès. Escolti'm, doctora, expliqui'ns quin és el perfil de persones que ve a tractar-se amb aquestes aigües i quins tipus de tractaments es fan?
El perfil és molt ample. Abans sí que semblava, sobretot quan les aigües en tot l'impuls dels balnearis al cicle 19, principis del 20, era de persones grans, era també una cosa més social i, clar, s'utilitzaven perquè no havia altres mitjans terapèutics. Després, al cicle 20, com a la meitat, quan van fer una progressió molt important de tota la medicina farmacològica, teràpies farmacològiques i quirúrgiques, semblava que anaven de cap a caïda una mica els balnearis. Però després, la tornada a totes les medicines menys agressives, més naturals, i com un complement sense deixar les altres teràpies, com un complement i sobretot per malalties cròniques, reumatològiques, respiratòries, de la pell, s'ha comprovat que les aigües tenen un efecte estupendo. I ara pues, hi ha un públic molt més ample, perquè també com desconnexió per períodes d'estrès, estats, o sigui que ara la gent jove també com per fer un cap de setmana, uns dies de descans i de pues, s'utilitzen també molt. O sigui que ara tenim totes les etats. Abans era una mica més de gent gran i ara la veritat és que el perfil és molt ample. Quasi
és
tota la
ampli.
Població, sí, inclús nens.
Si té confiança, perquè clar, després entrem en qui creu una mica més o qui és bé recomanat, sí. Qui, com s'han informat per arribar fins a aquest mètode en concret, per tractar-se amb aigües.
Sí.
Com és això?
Doncs, bueno, ara una mica ja també, perquè abans el metge general moltes vegades no estava molt informat, perquè això s'estudiava en la carrera de medicina, era com una assignatura dins de la medicina física o la feies com assignatura del doctorat. Després ja quan ha sorgit l'escola de professional d'hidrologia mèdica i que era ja una especialitat MIR, s'ha conegut una mica més i ja molts metges tenen també més coneixement i ho recomanen, sobretot en patologies, els reumatòlegs per suposat, i en patologies reumatològiques o patologies respiratòries, doncs a través dels especialistes o de metges generals ja els arriba la informació. També està molt en tot el programa de termalisme social que hi ha a nivell de tota Espanya, doncs també els arriba informació a les persones jubilades que tenen moltes patologies d'aquestes cròniques per les que són molt efectives i ja els arriba aquesta informació i això, i gent jove, doncs ara està també molt de moda, entre cometes, el fer un cap de setmana, uns dies de relax, totes aquestes teràpies naturals.
Clar, no hauríem de confondre tot el tema d'aigües termals que curen amb els circuits d'espa i tot
no,
això que també s'apleguen
no,
aquests
també
espais.
També és vàlid, o sigui, nosaltres l'especialitat d'hidrologia mèdica porta la part d'aigües mineromedicinals, que és la hidrologia pròpiament dita, i després d'hidroteràpia, que és rehabilitació amb aigua potable ordinària. Per l'efecte, no, ja porta d'una banda, no s'utilitzen les propietats dels minerals i sí les característiques físiques i mecàniques doncs, de l'aigua per fer una rehabilitació. I també és important i també són teràpies bones, però clar, no porten aquestes característiques ja químiques de les aigües mineromedicinals. Però també es poden fer una rehabilitació amb aigua, en una piscina fer una rehabilitació també va bé. Però clar, no té aquestes altres propietats que per patologies de la pell, de respiratori, digestives, és molt, molt més completa.
Què és el que més porta a la gent aquí? Quin tipus de patologia en concret les aigües poden curar?
El nostre balneari aquí al Bruqueta és el que més tenim, perquè clar, segons els brollados les aigües són les que són i les característiques dels minerals varien d'uns brolladors a altres i d'uns balnearis a altres. I segons la composició, doncs unes aigües estan més indicades per unes patologies que altres. Per exemple, les que tenen, les nostres per exemple sí que tenen una mica de liti, les que són molt litíniques són molt sedants, molt relaxants, s'utilitzen molt en patologies de nervis i estats depressius i d'estrès s'utilitzen molt. Les que són, per exemple, en beguda, que també es poden utilitzar algunes, les que són bicarbonatades per totes les patologies digestives, van molt bé. Les que són ferruginoses, que tenen ferro, en anèmies, van molt bé. Les nostres que són clorurades aquí al Broquetes, a Caldes de Montbui, són clorurades sòdiques, són una mica salades, més semblant a les del mar, per totes les patologies reumatològiques van força bé, o sigui, tant, totes les cròniques inflamatòries, cròniques les degeneratives, o sigui, artrosis, i les inflamatòries cròniques, artritis de tot tipus, per recuperació després d'intervencions quirúrgiques, àlgies musculars, després
d'accidents,
va molt bé. Per la pell, les nostres també van molt bé, en psoriasis, en eczemes, dermatitis atòpiques, per respiratori, els clorurades sòdiques en inhalació, per tota la patologia crònica respiratòria, la MPOC, o asmes
bronquials. Un ventall, doctora, molt amplíssim, molt ampli. Avui hem volgut saber una mica més sobre aquestes propietats. Raquel Soler, especialista en hidrologia mèdica del Balneari de Caldes de Montbui. Recordem que aquest dissabte reobriu, després de les reformes. Per tant, tothom que estigui interessat pot accedir a Caldes de Montbui.
El dia 11 ja comencem obrint a les dues instal·lacions.
Aquest dissabte.
Els balnearis que tenim.
Doncs, doctora, moltíssimes gràcies. Se'ns acaba el temps. Que vagi molt, molt bé.
Gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau.